y tenemos que mejorar. Entonces, bueno, yo soy, digamos, el que tiene que enderezar esto con la ayuda de los jugadores y bueno, tenemos el sábado que viene otra oportunidad, pero sí creo que lo podemos hacer porque creo que este equipo lo ha hecho y lo volverá a hacer.
Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu Xiu, el xiu xiuet que arriba a tothom.
Tant segona hora de Xiu Xiu amb en Miqui Fiol en el control tècnic i ja sabeu que els dilluns a Xiu Xiu toca posar-nos
coent, coent.
I avui a coent, coent parlam de l'amor líquid. Amor líquid, amor líquid. Ara entendrem aquest concepte. Però, de moment, vos demanam. Heu notat que cada vegada diuen que les relacions sentimentals són més volàtils?
Jo, en el meu cas, he de dir que sí que ho he notat. I és veritat que les parelles del meu entorn duren bastant poc, no? I a més, acaben i ja obrin una nova relació, no? Molt ràpid.
Mm-hmm. És interessant el punt de vista d'en Jordi, perquè és més jove de tots, mm-hmm, d'aquest estudi. Jordi, tens 20?
23.
23. Però bé, està bé aquest punt de vista.
Està molt bé, clar, amor líquid, amor líquid. Exactament què és això? Aquest fenomen té un nom, i ho han dit un parell de pizzas, amor líquid. Un concepte que va desenvolupar Sigmund Bauman l'any 2003 i que mos serveix per explicar com han evolucionat les relacions amoroses, cada vegada més curtes, més superficials, s'escapen. Com diria, com el líquid. I sabeu que aquest fenomen està estudiat. Així, saludam Anna Gallardo, bon vespre.
Anna, bon vespre.
Hola, què tal? Com va?
Molt bé. Escolta, Anna, tu has fet el treball de fi de grau de la carrera de comunicació audiovisual sobre l'amor líquid. Què tractes, sí, exactament en el teu treball?
Jo vaig fer una comparativa que estudiava, pues, com l'amor líquid es veu a la sèrie Normal People, que si no l'heu vist... es veu a la gran pantalla o a la petita.
Llavors, què és exactament aquest concepte? I com el poden definir?
Ho poden definir que les relacions s'han tornat fràgils. Li tenim por a posar etiquetes. Ara volem fluir. Una frase que personalment odio, que segur que l'heu escoltada.
Sí. Sí, i com és que hem evolucionat cap a aquest tipus de relacions més curtes, més volàtils?
Pues molt de factors. Ara tot és temporal. Es treball, se casa, es telèfon. Entonces, les relacions també poden ser temporals. I les noves tecnologies ens han tornat més individualistes, totes superficials. Podem connectar amb milers de persones arreu del món. Entonces, sí, tenim una certa inseguretat i trobar la parella perfecta, entre cometes, pues... fa que tinguem un poquet de por.
Perquè per què volem fluir tant? És a dir, no, és que nosaltres fluïm i ja ho veurem. Què hi ha darrere tot això, Anna?
Hi ha pors, moltes pors i moltes inseguretats ara mateix, no? Ara les relacions i l'amor s'acaba sense que comenci. Sona un poc raro, però aquesta idea des de que al principi ja sabem que aquesta relació s'acabarà abans o després.
I sembla molt... Perdona, digues, endavant.
No, perquè sempre podem trobar qualcú millor. Ara està, per exemple, Tinder, que tu fas un swipe i pots dir sí o no. Uh-huh. Entonces, pues, és impossible que en el primer, en la primera relació ja sigui la teva parella perfecta. I en el primer conflicte, pues, voler morir. Perquè no sé aquesta és la nostra persona.
Exacte, i això mos fa la sensació que poden triar...
Clar, les opcions són tantes.
Són tantes, i clar, que sembla que tenim un perfil ideal que en qualsevol moment poden trobar, però sí. És que és molt curiós això que expliques.
Curiós.
Perquè, és veure, si fa un parell d'anys, un bon grapat d'anys, tenies una feina, tenies una parella, tenies una família, ara sembla que tenim moltes feines, tenim moltes parelles diferents, i a cap i a la fi acaben tenint moltes famílies, de qualque manera com que estan vivint sa vida, que abans se vivia, però tres vegades. Quatre vegades, en qualque cas. Això el que vols fa és que siguin, de qualque manera...
Quina intensitat.
Molt, sí, és molt intens, molt inestables, tot pujades i baixades, com que estem constantment estimulats, ja sigui per la part romàntica, laboral... Com que si res no molt bastàs, què en penses?
És que no basta, l'amor. No basta. Fa falta un compromís. Òbviament ens poden atraure qualsevol persona que trobem en el carrer, però és la connexió física que tu sents amb aquesta parella que fa que tu et quedis. Mm. Però ara, amb les xarxes socials, està imprimant lo físic, una hipersexualitat. Veiem l'amor com un objecte de consum, podríem dir gairebé. Sí. Que si ja no et satisfà, doncs pots canviar de parella i ja està.
Sí, i xerrant de xarxes socials, moltes vegades aquestes relacions se converteixen en relacions virtuals, no? Com són aquest tipus de relacions, aquestes connexions?
Pues... En Bauman diu que, bé, pues, es perd química. No, a través d'una pantalla tu no veus el llenguatge no verbal. Es perd aquesta cosa de la mirada, el gesta, la mà que et poses a la cuixa, i aquestes cosetes és fonamental perquè es desenvolupi una relació i una connexió profunda, no? Mm-hmm. Entonces, pues, aquesta inseguretat de la que hem estat xerrant fa que moltes persones prefereixin les relacions online, per exemple. Que així, pues, el nostre crush, el somo platònic, stalkear, que ara no sé com és el sinònim, però...
Stalkejar s'utilitza quan volem xafardejar qualcú per xarxes.
Exacte. És aquesta por d'haver de decidir amb qui quedar-te. No?
Mm. Podríem dir que hem oblidat a estimar com a societat?
No, jo no diria això, la veritat. No, jo crec que dona por.
No m'ho han de posar radicals, por. Jordi. Tranquil·litat.
Bueno, sí. Dona por estimar. Fa por. I ser vulnerable, entregar-te a una altra persona, deixar de ser egoista, deixar de ser individual. No? Això. Fa por comunicar-se amb respecte i sinceritat cap a l'altra persona, un poc, i que després pues, aquesta persona se'n vagi amb una altra. Mm-hmm.
I ara que predomini, sobretot entre els jovents, ser molt líquid, imagino que el factor religiós també deu tenir qualque cosa a veure.
Pues segurament sí. Ara estem en un auge de ser religió, ho podem veure pues, en moltíssimes pel·lícules, com Los Domingos, ara està en pleno auge, però...
Els discs d'Anna Rosalía.
També. Però, home, fa 50 anys moltes relacions continuaven per la impossibilitat del divorci o la dependència econòmica, però actualment, amb els estudis que jo me vaig llegir per al meu treball, explicaven que la individualitat fa que sigui més complicat desenvolupar el sentiment de nosaltres. Mm-hmm. No, sí.
Mm-hmm. Parlam amb Anna Gallardo, ella ha fet el grau de comunicació audiovisual i el seu treball de fi de grau parla sobre l'amor líquid. Amb ella analitzam aquest concepte. I Anna, tu en el teu treball parles de l'amor líquid en relació en concret a una sèrie de televisió que se diu Normal People, que està basada en el llibre de Sally Rooney. Aquest treball teu relaciona directament aquest concepte, com dèiem, amb la sèrie Normal People i el llibre. Què mos conta aquesta sèrie i com tracta aquest tema en qüestió, és de ser molt líquid?
Pues, per jo, Normal People és una sèrie superpersonal i crec que és universal per tots els joves, que tots mos poden sentir identificats amb la història de Marianne i en Connell, que la seva relació en pantalla va des de l'institut fins a la carrera, fins que l'acaben, uns 5 anys, i bé, pues, ells rompen, tornen, i bé, ells, encara que s'estimen un munter, la seva incapacitat per comunicar-se, els pors que tenen, el no voler comprometre-se amb l'altre perquè són molt joves, si pot haver qualcun més que encaixi millor amb ells, i sí, pues fa que es donin manaltassos i mostra que l'amor no és suficient i l'importància de comunicar-se amb un mateix.
És que en aquesta sèrie no xerren. Anna, jo l'he vista.
No xerren.
Els dos protagonistes tenen una història d'amor de 15 anys i intercanvien poques paraules.
Però què fan? Jo no l'he vist.
Poques paraules.
Què es fan? S'envien missatges?
No.
Ells no se comuniquen, hi ha un malentès...
No xerren.
I no xerren, no es comuniquen, i llavors
se
passa
mirades,
el que passa.
Se fan mirades, cultura de sobreentesos.
Sí, ja també hi ha un punt que ell és popular, no? Aquesta persona guai, ella és un poc més marginada i... Clar, no acaben d'encaixar els seus mons.
Bé, de fet, ella, vull dir... Bé, són dues persones de... Perquè mos entenguem, nivell intel·lectual, cultural, alt. Vull dir que no estan parlant de dos joves... No està infantilitzada la sèrie, i parlem de que és una novel·la d'una Sally Rooney que ha tingut molt d'èxit en vendes absoluta, i posterior i se va fer aquesta sèrie. Anna, l'amor líquid ha estat representant una gran quantitat de productes audiovisuals.
Sí.
Per exemple, també n'han escap a banda de Normal People alguns altres.
Los Años Nuevos,
sí.
que és una sèrie d'en Sorogoyen, que no tracta tant l'amor líquid a l'edat d'en Jordi i jo, per exemple, que tenim 20 anys, sinó ja a l'edat més adulta, dels 30 als 40, que és un tipus d'amor líquid de falta de comunicació que es tracta d'una altra forma més madura, que jo la recomano un munt, la veritat. També escenes d'un matrimoni, està molt bé.
Sí.
O, per exemple,
va estar nominada en els Oscars, no? No. Moviment.
Crec que sí. I també la trilogia Before, ja m'encanta. La trilogia Antes de és una trilogia que encaixa molt bé amb aquesta falta de comunicació actual i munters de sèries i pel·lícules ara mateix. Un episodi de Black Mirror, que es diu Hand the DJ, també mostra com les aplicacions de cites com Tinder fan aquest tipus de relacions més efímeres. I l'efecte Tinder.
Joana, t'he de confessar que Los Años Nuevos ha estat la meva sèrie de 2025, sens dubte, la que més m'ha agradat i més m'ha colpit. I és que, clar, el que jo m'ha quedat... Que ha estat?
No, que ja no m'ha agradat gens.
Allò m'ha encantat. I el que m'ha cridat l'atenció és que el que més m'ha fet passar pena és que, clar, aquestes dues persones, durant 10 anys, tot i estimar-se molt, són incapaços de construir una cosa sòlida, i això també és, i crec que és una cosa que està passant a molta gent, sobretot les nostres generacions.
Això és l'amor líquid, la impossibilitat d'encara estimar, no poder connectar, ja sigui per pors, per inseguretats, per falta de comunicació. Tots aquests factors fa que no ens podem vincular d'una forma sòlida. Hi ha una paràlisi de l'elecció... Sí.
És que t'hi torna a passar el mateix en aquests dos protagonistes, sí, de Los Años Nuevos, aquesta sèrie que ha tingut tant d'èxit en aquest 2025, d'en Sorogoyen, de Movistar, se pot veure aquesta sèrie. No xerren, no se comuniquen, vull dir, tenen una relació aparentment ideal, sobretot en els primers anys, però sí que és vera que... no comparteixen el seu món interior, no l'acaben de compartir.
Mai no acaben d'encaixar perquè pensen que no s'abasten i que no és allò exactament el que necessiten d'una altra persona.
Però si s'ho comuniquessin, potser sí que els hagués anat bé.
Però no només per això, sinó també perquè involucrar-nos tant en una relació si ja saps que s'acabarà. Molta gent ja va amb la idea de que la relació acabarà en un futur, ja sigui abans o després, entonces es deixa la porta mig oberta. Per així pugui més aviat.
També m'agradaria recollir aquesta trilogia Before, abans de, que són tres pel·lícules d'una relació on cada pel·lícula succeeix 9 anys després, no? I a més, se va estrenar 9 anys després cada pel·lícula. O sigui, la primera és del 90... Anna, saps quin any és? 90 quant?
94, 4, ara no ho sé. No
principis
sé,
dels 90.
90 i pico, després a principis dels 2000 i les darreres del 2013. Amb el parell,
aquesta és interessant, no l'he vist.
És molt interessant, també.
I on se pot veure, ho saps? Bé, ja ho
està filmint, ara filming. Mateix.
Filming.
I a més, ara el seu director, en Richard Linklater, ha estrenat una nova pel·lícula en el cinema, Nouvelle Vague, per si de cas. No, no l'he vist encara, no sé si també va demà, però aquesta trilogia antes de està basada en la història, bueno, història real del director. O sigui que és molt guapa.
Ah, històries reals, sí. Eh?
M'agradaria saber què en penseu de lo següent, i és que, clar, fa uns anys, 2000, tal vegada, les històries, les pel·lícules romàntiques, les sèries romàntiques, tractaven sobre una història d'amor que generalment acabava sent exitosa. És possible que ara les històries d'amor que se tradueixen en el món audiovisual siguin històries més conflictives i mos enganxin tots aquests mons que encara estan com a, en construcció?
És perquè l'amor ara mateix està en construcció i és conflictiu. Ara mateix ja no estem cercant la parella perfecta, que tot vagi bé, perquè ja no ens ho creiem. Ara cercam algo real i cercam que hagi conflicte, però no volem solucionar-ho. No som tan valents com per afrontar una relació i tan valents per comunicar-nos. És més fàcil abandonar-ho a la primera.
Molt interessant parlar d'amor líquid en Anna Gallardo, que ha fet el seu treball de fi de grau sobre aquest concepte, sempre tenint en compte que Nana ho ha dit, té 23 anys, igual que en Jordi, que el tenim aquí, i mos expliquen un poc el seu punt de vista sobre aquest concepte de nous amors. En Jordi mos ha preparat un glossari de paraules que van relacionades amb amor líquid. Anna, t'animes a quedar i comentar-lo amb nosaltres?
Vale, a veure si s'ho ha llegit.
Vinga.
Perquè he estat molt pesada amb ell, molt pesada. O sigui, la trilogia Before d'antes de se l'ha vist perquè he estat molt pesada.
És vera, confirmo, confirmo.
I de, ara et feim una aturada per la propaganda, que m'encanta dir aquest concepte. Propaganda, ara ve propaganda. I no, propaganda no, promoció, la promoció. I tot d'una fem un glossari de molt líquid. Què és això? Ara ho veureu. Escrit als ulls, la vida si
una és, ni tu ets només per mi. IB3 Ràdio és memòria.
Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Joder, pavo, pavo, joder, joder. Joder, pavo, m'has deixat amb una llàgrima caient. I xiu, xiu, m'ençava estimar-te. Jardaràs imatges que formarien la nostra història. Tot això és mentida, però he pensat que algú li aniria bé. Potser és massa tard per preguntar com serà la meva vida. A pares i a mares ni tan sols sé si em vull embarassar. Penso que seria molt més fàcil sense tanta consciència. Fatal, fatal, vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal.
Penso en sexe i penso en papilons.
Aquestes cançons que posam aquí, aquesta que escoltàvem era una Uineta, una cantant catalana que està molt de moda ara. I fa uns minuts han xerrat en Nana Gallardo, que mos ha explicat el concepte d'amor líquid, un concepte que se refereix a les relacions d'avui en dia cada vegada més volàtils i superficials. Xavi, a tu t'ha quedat clar aquest concepte?
M'ha quedat claríssim. L'hem pogut conceptualitzar.
Exacte. Eh?
Per completar aquest tema, en Jordi mos ha preparat, com dèiem, un petit glossari amb conceptes actuals que fan referència i pràctiques relacionades amb això, l'amor líquid.
Exactament. Duc un parell de conceptes anglosaxons que s'utilitzen per xerrar de diferents maneres d'afrontar una relació sentimental. La majoria d'ells van relacionats d'una manera molt individualista d'afrontar una relació. I res, he dividit aquest glossari en un parell de categories i començarem per aquelles paraules que fan referència a les relacions virtuals.
Perdona, Jordi, abans de que continuïs amb aquest glossari, tenim a Nana Gallardo, que és qui ha fet aquest estudi sobre l'amor líquid. Anna, estàs preparada per aquest glossari?
Estic preparada.
A veure, Jordi, quina és la primera paraula que hem de controlar si estan ficats en aquest rebull de l'amor líquid, que no el recomano.
És a dir, si són joves...
Jo ja m'obriré, no el recomano.
Si són joves i estem oberts a l'amor.
No, perquè això de fluir no és una bona idea. Jordi, per favor.
No m'ho s'agrada.
Vinga,
no
aquesta primera paraula segur que vos sonarà a la majoria i si no, vos explicam en un moment, i és el ghosting.
El ghosting.
És a dir, té de cop qualsevol comunicació amb aquella persona sense cap explicació i sense cap avís. Li deixes allà un buit i no se'n sap res més. Clar, ghosting fa referència a ghost, que seria un fantasma.
Mm-hmm. Tu quedes amb una persona i si t'he vist no me acuerdo, com dirien en castellà.
Mm-hmm. Oh? Exactament. Tu ja dues setmanes xerrat amb aquesta persona i un dia des de...
I fins i tot heu quedat, això.
També.
Però després no te telefona, no te...
És una alternativa en el fet de confrontar, de tal vegada dir comunicar assertivament en aquesta persona que tal vegada ja no vol.
Clar, això en el cas de relacions virtuals per xarxes és mm-hmm. més fàcil. Mm-hmm. Bueno,
Sí, desapareixes.
Com és?
Després tenim el germà petit del ghosting, que seria sorbiting, que fa referència a orbitar, que seria pràcticament el mateix, però sí que en lloc de fer contacte zero sí que deixes qualque senyal. A lo millor li poses un m'agrada, qualque publicació...
Uf, això és terrible. Sí. Bueno. Anna, què n'opines d'aquesta concepte?
Que hi ha un terme que és molt pitjor que tots, que veurem si el diu.
Menys ha fet els deures.
Menys ha fet els
deures.
Després, perdoneu el meu anglès, però n'hi ha un que és Brett Cumbrink, uh-huh. que aquesta expressió vol dir anar deixant engrunes de pa. I se tracta de deixar colques miguetes d'afecte i de carinyo, però sense intenció de tenir un compromís real i de consolidar una relació uh-huh. forta. Simplement evites per xerrar del tema de tenir una relació més sèria, no? Tu vas uh-huh. deixant aquestes miguetes, però mai acabes d'aclarir-te.
D'acord, mm-hmm. d'acord.
Sí, sí. I tu... Aquesta que és de les més empleades.
Sí, Brett Cumbrink. No ho havia sentit mai. Sí, sí. I els de les més empleades, jo no ho havia sentit tu, Xavi.
No, per això vos vull demanar precisament, vosaltres que teniu, som un poc més joves que nosaltres, aquestes paraules les feis servir? És a dir, m'ha fet Brett Cumbrink, m'ha fet orbiting. Ho deies?
No, el ghosting sí. El ghosting sí. Bastant.
Això se resumeix amb un altre concepte que no sé si li diràs, Jordi, que és el gaslighting.
Gaslighting, sí.
Que també es dona una mica i després no. I després sí, i després no. I després sí, i després no.
Sí, en aquest cas no ha de tenir tant a veure amb les relacions virtuals, no? Pot ser una parella
clar, que
consolidada,
estàs
a la
categoria de relacions virtuals.
És quasi un tema d'abús psicològic, el gaslighting, mm-hmm. no? És
més, totalment.
És un tema bastant seriós, de mm-hmm. fet.
Tens tota la raó del món.
Entre aquests conceptes també tenim el zombing, que fa referència en els zombis, i és quan tu desapareixes... Desapareixes de la vida de qualcú, i un dia reneixes com un zombi i tornes a la vida d'aquesta persona per intentar reanimar aquest interès, no?
Mm-hmm. Bé, quan un ets torna, no? Seria un poc.
Sí, bàsicament.
Mm-hmm. Bé. Molt bé.
Sí, però un ex te fa lo de ses miques. Mm. Te va deixant allà, bueno, tal, i després te fas gaslighting de bueno, això no era el que jo deia.
Ni de gent sabi, estan superperduts ara mateix, fan unes cares.
No, fa molta gràcia, tu, és combo complet.
Sí, sí, sí.
El sex te fas combo complet.
Bé, ara passam, ja deixam les relacions virtuals i passam a paraules que fan més referència a una ambigüitat de sa persona.
T'ha faltat el love bombing.
Ara... sin tener razón, sin más por qué, sin más error, que por orgullo de los dos. A veces sí, a veces no, lo dices...
A veces sí, a veces no, de Julio Iglesias i no, Anna, de... T'ha faltat el love bombing. Què el dirà, mon dia?
El love bombing, que és. Que és en band. Ara anem...
Vale,
tranquil·la. Anem amb situationship, que és una dinàmica en què dues persones s'aboguen ocasionalment per mantenir relacions sexuals o per estar juntes, però que no s'atreveixen a definir això que són, no?
Es fluir.
Sí. Això és ara mateix tipus de relació que almenys al meu voltant és que és més el bou. Per lo menos, sí.
Curiós. Mm-hmm.
També hi ha aquest, m'ha pareix molt curiós, que és el benching, que fa referència a banqueta, que és bàsicament tenir una persona esperant a la banqueta, diguem,
però
no?
Això és molt antic.
Sí, pot ser.
Però m'encanten els conceptes, i aquests anglicismes són brutals. És benching, au, fer banqueta, el podria introduir també. No?
Sí, és per qui no ho manegi, és bàsicament tenir una persona a l'espera mentre cerca altres relacions... I si no me funciona, sempre tinc aquesta persona ja esperant, que sé que m'anirà bé.
Això està molt mal fet, també.
Això està molt mal fet, això. Sí. Com ho conocía vuestra madre, en Ted tenia una lota, la sèrie, aquesta sitcom. Tenia una lota que la tenia allà i la tractava molt bé, per si
per
cas.
Per si un cas.
Per si cas, en este no m'he casat, pues, torna allà, no?
Això també pot ser l'inversa. Pots estar amb qualcú esperant mentre tractes de cercar qualcú més.
Sí, també. També.
Això a l'inversa també funciona.
Quin concepte li podríem posar, Anna?
titular. No.
No ho sé. No. Xavi, te veig molt expert.
No, jo estic aprenent moltíssim ara. Estic agafant nota.
No sé, defensa, no? Concepte així futbolístic, que jo què sé.
Bé, es titular, per
sí,
això.
Sí, es titular i la banqueta.
Seguim amb els conceptes i tenim aquest on-off, que fa referència, com en xerrat a Normal People, a una relació intermitent, que passa repetidament d'estar junts, que seria on, i de trencar i distanciar-se, que seria soft, no?
I després ja sí, és el de Nana, que ha dit love-bombing.
Love-bombing. Vols explicar tu, Anna?
No, te deixo tu, a més ja has fet els deures.
Bé, i de vinga. Love bombing, que és bombardeig d'amor, que és fer una demostració excessiva d'afecte a l'inici d'una relació. Hi ha un això pot semblar bastant genuí, però l'objectiu és enganxar en aquesta persona per tenir aquest control i després ja rebaixes aquest nivell d'afecte, no?
Mm-hmm. Sí, això també m'ho han fet molt.
Sí,
sí. O desaparèixer. A vegades es fa un mix entre love bombing i ghosting, que de repente te diuen m'ho vull casar amb tu, ets la millor persona, m'encantes, etc. I després, 3 dies més tard, te bloquegen.
Clar, i tot això és evident que succeeix, ho veiem, basteix...
Això m'ho han fet,
Són poc observadors.
Però tu t'ho han fet, Xavi.
Jo, clar, sí, també.
Sí, sí, clar.
Sí. El que fan les preguntes aquí en directe, mem, la qüestió és, tots aquests mecanismes són mecanismes. Bé, poden ser conscients o inconscients, o sempre se fa d'una manera conscient?
Jo crec que es fa també per no saber comunicar-se. Per no comunicar, és molt fàcil. Ei, només vull un lío d'una nit, o només vull una relació sexoafectiva.
Però,
ja
a veure,
el
concepte que acabem d'explicar, que és el love bombing, que és de donar en el principi d'una relació i després retirar la paraula dita, la paraula donada, com diria la presidenta, Això és una espècie de manipulació conscient o inconscient, manipulació, no,
és
perquè
manipulació,
si tu estàs
sí.
donant en el principi d'una relació sense acabar de tenir clar ses idees i sa vida, estàs enganant, pràcticament. I després, sa cosa, si ho comuniques i ho continuen fent, allà sí que estan parlant d'una manipulació conscient. Però bé, jo no, tampoc és que sigui tan experta, jo...
Hi ha un llibre que es diu L'agonia de l'Eros, d'un autor surcoreà, que també tracta com el narcisisme i la individualitat actual pues, manipulen les relacions i com són molt egoistes i això fa pues, que no funcionin les relacions i no poder involucrar-nos amb una altra persona.
Ara has dit una cosa
molt
important. Molt
interessant.
Un altre concepte que hauríem de posar en aquest glossari, narcisisme. És el mal del love bombing.
És que jo crec que una persona que du a terme o executa tots aquests conceptes, en dir benching, situationship i totes aquestes històries, jo crec que la persona que el manco fa conscientment deus tenir qualque matís narcisista, la seva personalitat, no ho sé.
Bé, això ho hauríem de consultar. Sí, hi ha més paraules, per exemple... Jordi?
Fear of commitment, que seria por en el compromís. Que ja...
El més important.
Que és perquè aquests conceptes que venen ara sí que ja fa més referència a l'individu, no? I aquest, el postcompromís, és bàsicament la dificultat de o resistència emocional a establir vincles estables i duradors en relació sentimental. I la gent... I aquesta gent sol evitar bastant la pregunta de què som, cap on anam, no? I prioritza molt la seva independència per damunt d'una relació estable. I és veritat que aquestes persones solen tenir aquestes conductes per experiències passades o una necessitat de control sobre la seva vida i sobre les seves emocions, no?
M'encanta aquesta secció, m'està agradant molt.
Estan aprenent molt, sí.
És la base de l'amor líquid, en el final. La por és compromís i la por a comunicar.
O la necessitat de control en tots els aspectes.
Sí.
Com és, Jordi?
I també és...
Altres paraules, Jordi?
Vale, aquí tenim més anglicismes, que realment tenen una traducció bastant fàcil, però anem amb avoid of attachment. És que jo, en anglès...
No, però digueu en català.
Aferrament evitatiu.
Molt bé.
És la tendència a evitar la dependència emocional. És a dir, mantenir sempre una distància en les relacions per poc que aquestes se tornin massa intenses i sol implicar aquesta dificultat per expressar sentiments, una necessitat d'espai personal constant. I en aquest cas no seria com es posa compromís, perquè sí que vols tenir una relació estable, però quan aquesta relació se torna molt intensa, molt estreta, ja aquesta persona s'allunya un poc més.
És a dir, no arribes a anar a cap sogres. Quan arriba el moment d'anar a cap sogres... Dius, ai, no, en el final no.
És un bon exemple.
No ve...
És un exemple boníssim.
En el final te deix.
Sí, era un poc...
Perquè involucrar-nos...
Això no m'ha passat.
No, perquè ho explicaves tan bé que tal vegada pensat que sí.
Home, perquè ho entes. No, perquè m'hagi passat.
Està molt bé.
Afortunadament. Sí.
Que, de fet, això era en Chandler de Friends... Tenia un poc aquesta actitud, no? Quan comencen a Mònica, la seva parella, tenen una relació, però hi ha coses, quan xerren de compromís i d'una qüestió més seriosa...
De fills...
Se fa enrere, no? Li assusta.
Sí. Molt bon exemple. Vinga, darrera paraula, Jordi. La pot dir en català directament.
La pot dir en català directament.
Que no necessitant l'anglès per res, aquí. A veure.
Vale, és la darrera que tenc és desconnexió emocional. Que és aquesta capacitat de prendre distància emocional respecte a una persona, una situació o una relació. Que pot ser positiu, perquè pot suposar que tu no quedes absorbit emocionalment i sempre comptes en certa independència, no? I ajuda a veure les coses en perspectiva. Però és veritat que si s'utilitza com un mecanisme de defensa, pot suposar una certa fredor i evitar conflictes, evitar discussions que a vegades poden ser necessaris.
Aquesta és molt interessant. És una mica d'autocrítica en aquest cas, no? No m'ho fas altre, m'ho faig jo. Autosabotatge.
Sí, o com un mecanisme d'autoprotecció, no?
Autosabotatge.
Sí. No té per què... Estàs aparat?
Interessant, interessant.
Sí, molt.
Molt bona feina, Jordi.
Sí, molt bé, molt bé.
Miqui Fiol en el control tècnic, hem de posar aquesta propaganda que ve a continuació? No. I de... Bé, sí, sí, escolta-la, la posam, però, Anna, no pengis, perquè hem rebut una allau de consultes amoroses.
Sí?
Sobre amor líquid, que crec que tu podràs ser bona consellera.
Sí, vale. Venga. Me quedo aquí, entonces.
Exacto.
IB3 Ràdio, formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
No sabeu la conversa absolutament privada que acabam de tenir discutint si havíem estat víctimes o actors d'aquests conceptes
ja de molt líquid. Ja vols avançar que són més víctimes que actors.
Sí, clar, víctima, tu.
Jo que sí. Tu vols que la nostra audiència se posi en contra meva, no? Inés, per l'amor, retira aquestes paraules.
La audiència és prou intel·ligent. Tenim en Anna Gallardo en el telèfon. Ella ha fet un estudi sobre el concepte amor líquid basada en la novel·la de Sally Rooney, Normal People, de la qual després s'ha fet una sèrie. Tenim també en Jordi, que mos acaba de fer un glossari sobre paraules que avui en dia s'utilitzen per relatar situacions sexoafectives respecte a l'amor líquid. Però hem obert consultori i hem rebut consultes amoroses.
Ah, i és festejar.
I avui que hem xerrat sobre l'amor líquid, hem rebut consultes relacionades amb aquest concepte, com dèiem, i la primera diu així.
Bona mem, aquesta primera consulta mos ha arribat a través de missatge directe de Ciutadella. Diran ses inicials. És MM, d'acord? I diu així. A principis de desembre vaig conèixer una lota a una discoteca. Me va agradar i vam intercanviar telèfons amb l'objectiu de veure'ns un altre dia. La cosa és que ella va passar les festes de Nadal a Lanzarote amb la seva família i va tornar divendres passat. Durant tot aquest temps hem intercanviat missatges, hem xatejat. En un d'aquests missatges, ella me va dir que estava comprant els regals per a sa mare. I jo, en to de broma, li vaig dir «Ja mos farem el nostre regalet». Anaven segones, mos diu. La cosa és que s'ho va prendre literalment. Vam quedar i me va regalar un calcetins i una gorra de bona marca. Evidentment, no mos van entendre. Imagineu la situació. Segona vegada que mos veiem en persona i pam, regalet. Jo no duia cap regal, i va ser un poc incòmode. I no acaba aquí la cosa. La cosa és que no ens vam acabar d'entendre i no crec que tornem a quedar. I ara què he de fer? Li tornes regals? Demanes dobbes i li tornes dobbes? Li dic que moltes gràcies?
No
li dic res? Estic un poc perdut? Xiu-xiu, ajudeu-me.
A veure, per favor, Anna, jo crec que necessites teu consell, aquesta persona...
Mare meva, mare meva. Jo no sé què faria en la seva situació, però si és una persona que li agrada i li interessa, pues escolta, demanar perdó, que era un altre pic i d'un regalo millor.
Home, jo apostar no crec que li interessi gaire aquesta persona.
És que
persona.
En el final del missatge mos diu que no se van acabar d'entendre i que no creuen que tornin a quedar. És a dir...
Pues ja està, entonces ja està, que se quedi el regalo.
Però que incòmodo, no?
Ja.
Sí.
Molt incòmodo, però...
Potser li envies el regal, tot i que no, ja no xerreu, no vos veus, però li tornes. No?
Que mona, Jordi,
ja
és molt raro, que educat. És un poc estrany, no? Però...
Seria, és clar, la pregunta, ell diu, que no és que he de fer, li tornes regals?
No, regal no.
No.
Li envia un per correu,
no
diuen Jordi.
No, li envia un correu, tot i que no funcioni, mira...
Com?
Més que si podria...
Tu què proposes, Jordi?
Jordi? Un correu postal amb un regal.
Envies un...
Sí. És a dir, que toca repartidor de UPS, per exemple.
Amb una postal, sí. Gràcies per regal de Nadal, crec que te mereixies el teu. Ja
això
està.
Sí, això està bé. Sí, sí.
Sí, algo així, sí.
Han de ser educats claro. Per davant de tot.
No, sens dubte, sens dubte.
Però igualment això no ho farà, no ho fa ningú, no, això.
No, però, això hi ha qualque categoria d'esglosari que han fet abans en què se podria descriure això?
Home,
simplement...
no hi ha hagut comunicació, vull dir, això era molt líquid des del primer moment.
Mm-hmm.
Anna, no sé quin concepte creus des que han parlat. Te quadra algú?
No me'n quadra cap. O sigui, que se comuniquin. Per favor, ja està, no passa res. No funciona, no funciona. Mm. Però que tothom tingui les idees clares i no se quedin allà, no, ha estat culpa meva, no, ja. Tal.
Això era
no,
una no. Situationship.
Una situationship en tota regla.
Una dinàmica entre dues persones que se veuen ocasionalment per estar junts d'una manera sexual o afectuosa, però en cap cas defineix la relació i normalment cap dels dos cerca una relació seriosa. Era una situationship i la Lota no ho sabia.
Clar. I si ell, en el principi, o ella, li hagués dit m'agrades molt, crec que poden funcionar com a parella, això aleshores hauria estat love bombing. O no?
Sí.
Mira.
Sí. I si aquesta persona s'ha allunyat d'ella perquè li ha fet por que li doni uns regals la segona vegada que se veuen, també seria aquesta por en el compromís que han xerrat, no?
Mm-hmm. Exacte, molt bé. I si no l'ha avisada, seria ghosting.
Exacte, i si li agrada, però no gaire, i s'està cercant d'altra gent, li faria banqueta.
I si s'estava assabentant d'això, perquè això és un cas real, vos ho podem prometre, gràcies a Xiu Xiu, seria Xiu Xiu Ella.
Com? Està molt bé.
Vinga, més consultes.
Sí. Fa mesos que he quedat amb una persona, hem dormit junts, hem compartit pizza a les 3 del matí i fins i tot hem parlat de traumes infantils. Però no tinc el seu número de mòbil. Tot passa... Ui. Per Instagram, quedant per missatge privat i mantenint contacte per allà, però realment, quan ell vol i quan li he demanat el número, m'ha dit que no li agrada parlar per WhatsApp. Què en penseu d'això?
Jo he de dir que això m'ha passat.
Això mateix?
Sí.
Ui.
Anna, que no opines? És que jo no sé què...
Ara està passant allà... I jo demanaria explicacions i me n'aniria depenent, eh?
Sí, jo m'aniria
corrents. No sona molt bé.
Jo, per experiència pròpia, m'aniria corrents.
Jo m'aniria.
Molt
també.
Bé, coincidim. Jordi, tu què faries?
Segurament també m'aniria, però no entenc molt bé aquest no voler donar el WhatsApp.
I no li
no?
pot demanar.
No, perquè diuen que no estan pendents i perquè no contesten mai i no sé què, excuses.
Però si Instagram... Exactament.
És encara menys, no?
Però un pic a la setmana, sabeu que sí que l'obrim quan ens interessa.
Un pic a la setmana?
Sí.
I no els podries dir, escolta, mem, ara ja seriosament...
No és el meu cas actual, ho vull deixar clar.
No ho sé, ho sabem. Però... I no se pot... No ho sé, bé, sense clar, és que després, si tal vegada demanes de més, ets intensa o intens.
Clar, això és el problema.
I has d'anar molt alerta.
Mm.
Per tant, però no li pot dir, mem, això del WhatsApp, explica-m'ho.
Sí.
No ho sé.
Algo raro...
Exactament.
Algo raro, ja.
Mm-hmm. Sí, eh? Mm-hmm. Ai, me fa mal escor, me fa mal espit.
Per tant, consells, parteix?
Sí, ves corrents, surt.
Sí.
Vinga, més consultes.
Fa gairebé un any que aquest amb algú que diu que no creu en les etiquetes, però sí en Instagram, eh? Penja fotos del cafè, del gelat, postes de sol molt profundes i fins i tot del pa amb tomàtiga, però, curiosament, jo mai surt.
Del pa amb oli.
Des pa amb oli. Bé, m'ha posat pa amb tomàtiga.
Ja, m'ha cridat l'atenció.
Bueno, des pa amb oli. Si pengem... Bé, diu que no surt, i diu, si pengem una foto junts, diu que no vol exposar la seva vida privada, però després penja stories cada hora. La meva pregunta és, estic vivint una relació discreta o som el seu secret millor guardat?
Fes-me un regal, fes-me un regal. Digue'm que en tens ganes, digue'm que voldries venir-me a buscar. Avui anem a buscar, ens tirem uns dies.
Mostra tot per Instagram, manco a tu, que interessant.
Sí, bon moment ara recordar-vos, si voleu fer qualque consulta en directe, ja ho sabeu, podeu entrar, telefonar i entrar-ho directament.
Ah, sí, sí.
971.
A donar consell.
A donar consell, també, podeu formar part d'aquesta família.
M'encantaria que qualcú telefonàs per donar consell.
Demà els consells, si us veieu, dic per jo, no per vosaltres, evidentment, doneu molt bons consells. 971-13-9900, per favor, entrau, si teniu un xiu-xiu per nosaltres, un conxiutori, intentarem resoldre, o tal vegada, si voleu també formar part d'aquest equip de consells, endavant, 971-13-9900, una altra via més discreta seria el missatge directe d'Instagram. Instagram, @xiuxiu.tv3. També podeu fer la vostra consulta i endavant, us convidam.
Per favor, telefoneu, perquè a mi m'interessa molt que doneu consells. 971-13-9900. En Miqui Fiol, en el control tècnic, vos ho agafarà i vos passarà en directe. 971-13-9900. Ara aquesta persona mos deia, estic amb una persona que ho penja absolutament tot i a mi no me penja. Clar, no sé què li diria, mana.
Aquesta persona jo crec que no vol tenir un compromís. Vol tenir les portes obertes per si troba qualcú també, a qualcú millor o algo.
Uf,
no sé.
Molt bona. Clar, no, tu vols dir que no ho penja per...
No perquè no vulgui estar amb ella, sinó perquè vol tenir una porta oberta.
La té en el banquet.
Sí. La té en el banquet. Té una paràlisi de l'elecció, el que sigui, i té por d'involucrar-se.
Però també, ara, una altra pregunta. Clar, una cosa també és penjar una posta de sol profunda o un pa amb oli, i l'altra penjar a la persona amb la qual tu comparteixes certa relació romàntica. No sé de quin
però
punt...
Però ni se maneta.
És que la pregunta és per què. No ho sé, eh? Ho demano. Per què? És a dir, per què volem exposar-ho tot?
I per què penges la posta de sol a pa amb oli?
Perquè no dir res significatiu de tu.
Home, vegada, i no ho pengis.
La teva privacitat
a
queda...
A tot o res.
Queda les portes d'un pa amb oli. O les portes d'una posta de sol. No ho sé. És a dir, són qüestions que, clar, sabeu què passa? Tu m'ho corregiràs, Anna, però és que en aquesta vida de molt líquid i de xarxes socials s'han generat tants i tants i tants de codis diferents que moltes vegades creiem que els assabentors, però és que una persona els interpreta d'una manera, una persona d'una altra... Sense anar més enfora, l'altre dia, la meva padrina jo, li vaig enviar una cara que plorava de riure per WhatsApp i m'ha dit, ara, per què plores? Això és un munt de codis que costen d'entendre.
És vera. Anna, que no opines d'això que ha dit en Xavi?
Clar, jo crec que si ella li ha dit me ratlla un poc que no m'estiguis penjant a les xarxes i ell encara així no vol però penjar altres coses aquí ha estat problema.
Jo crec que hi ha una qüestió de si és una persona molt activa a les xarxes socials, no? És vera que si tu ets una persona que penja una cosa cada una publicació per setmana o no fa tant, no? Però si estàs cada dia penjant la teva intimitat però l'única part de la teva intimitat és que no surt a la teva parella, aquí sí que...
Exacte.
Sí, pot ser un poc estrany, i a més sí. Crec que és una cosa que deu ser bastant comú,
sí,
aquesta.
Sí, jo conec casos. I de parelles estables, eh? Que no se pengen mútuament, o un no penja i l'altre sí.
Sí, però si ja ho has xerrat amb la teva parella i els dos estàu bé en que un pengi i l'altre no i tal, vale. Però si o un li molesta que l'altre no li pengi perquè l'altre penja molt, això és raro.
Mira, ara jo, per exemple...
Quin consell li dona, mira.
Un segon, perdona. Jo, per exemple, jo no penys gairebé res de la meva vida personal, barra privada, xarxes, també el tenc... És a dir, jo sí que... No és una obsessió, però el tema de la privacitat de xarxes sí que el duc a ratxa, ni no us ho sap.
Molt bé, Xavi.
I, clar, jo no sé fins a quin punt me sentiria còmode publicant a la meva padrina, o
les persones que no tenen xarxes, però, per mi no s'han de publicar.
No, que m'apareix genial, és a dir, cadascú, evidentment, que faci el que faci, però jo tria aquesta opció, i clar, tal vegada no me sentiria còmode amb aquesta situació. M'enteneu?
Però si ell ja penja moltes coses i l'única persona que no la penja és ella i ella vol tenir aquest reconeixement...
Ah, exacte, això sí, aquest és el punt.
És que molta gent s'ho pren com un reconeixement. Mm-hmm. Aquí ho ha dit molt bé, nena. Mm-hmm.
Sí, exactament.
S'ho prenen com un reconeixement. Bé, i de, que s'ho prenin més encara reconeixement, passejar pel poble agafats, aferrats, mm-hmm, per exemple, val més que una foto a Instagram, no? Mm-hmm. A vegades. Mm-hmm. Bé, i de, li deim un darrer consell, que provi de passejar-se pel poble aferrats. I si aquí t'amolles a mà... Fuig.
Clar, si passeu per la plaça i t'amolles a mà perquè hi ha massa gent, aquí sí que... Uf. Problema. Mm-hmm.
Sí.
Estic d'acord.
Vinga, una altra consulta, Jordi.
Escric perquè fa 6 mesos que quedo amb una persona que diu que no li agraden ses etiquetes, però curiosament sí que li agrada que li facis sopar. Que dormi a casa seva 3 pits per setmana i que li regui ses plantes quan se'n va de viatge. No som parella, diu ell, però si quedo amb qualcú altre s'ofon. La meva pregunta és, som sa seva parella o som un servei de subscripció emocional premium?
Entre la noche y el día se diu aquesta cançó.
Anna, t'ha fet gràcia aquesta.
Això és un amor líquid en tota regla. Mm-hmm. Però en tota regla.
Escric perquè fa 6 mesos que queda amb una persona que diu que no li agraden ses etiquetes, però curiosament sí que li agrada que li faig sopar. Que li doimo. No li agraden ses etiquetes.
Lo que no està bé és que aquesta persona, recorda'm, persona, senti que és un servei de subscripció emocional premium.
Uf, és que això són paraules terrible. Dures.
Això és terrible. Jo crec que això ha tingut sa gran capacitat per redactar, que això està especialment redactat i té una bé i té una vis còmica boníssima, per favor, que li pugui transmetre d'aquesta manera el manco, però no sé què li digui, perquè està molt malament. És a dir, no està bé que una persona...
Mira, jo tinc un argument que li servirà molt en aquesta persona, i és que les etiquetes serveixen per una serenitat, una estabilitat mental, perquè allò que mos crea angoixa és el no sabre. Mm-hmm. No sabre què passarà, no sabre què som, no sabre quines conseqüències mos atenem. Llavors, les etiquetes són necessàries per això, per un equilibri emocional. No seré jo una mica psicòloga, no m'atribuiria mai aquesta etiqueta. Però sí que és vera que per mi... Les etiquetes serveixen per això.
Mm-hmm. Hi ha una cançó que us vull recomanar, que no la tenim encara en el sistema i me sap molt de greu, però la recomano perquè xerra de ser molt líquid i és boníssima. És Estratègies per seduir un imbècil, d'Ana Blanca Campins. Vos la recomano, Estratègies per seduir un imbècil, la podeu trobar a plataformes, i xerra precisament de tot això que hem xerrat avui, que de quina manera nosaltres necessitem etiquetes per entendre les coses, però de quina manera no podem demanar-les, perquè si les demanem estan pressionant a l'altre i tal vegada fugirà.
Perquè les etiquetes estan relacionades i atribuïdes a relacions insanes, perquè avui en dia, en general, molt poca gent aconsegueix tenir relacions sanes. La gent relaciona etiquetes amb gelosies, amb no poder sortir amb els amics, joves, d'avui en dia. I és per això que tenen tanta por les etiquetes, perquè ningú els ha educat, ningú els ha ensenyat com no han tingut bons exemples de relacions sanes.
De fet, una relació sana, tot és molt més orgànic, no?
Exacte.
No has de...
Ni tan sol t'ho
plantejes, no? No has de demanar sortir a aquesta persona, no hi ha aquesta espècie de ritual, no? Tot surt d'una manera orgànica, va fluint i acabeu, sou parella perquè vos veus i coneixeu i tot, no? No fa falta tenir una etiqueta com
molt llesto, Jordi.
I és que sembla que som
el... espavilladet.
Les generacions que venen són bé, som els reis de l'educació emocional i que estem...
Home, crec que no.
No, clar, és que precisament, però quan surten noves eines i com ens movem en nous terrenys arenosos, pareix que sorgeixen nous conflictes i tornem a ser víctimes de lo mateix. I, bueno, imagina que és una queixetxa vida i que estimar no deu ser fàcil.
Quina gran frase que t'ha quedat. Idò, Anna Gallardo, t'hem d'acomiadar perquè ha estat una xerrada sobre l'amor lític molt líquid, molt productiva, i t'han tingut a tu com a consellera en primera línia, Anna.
M'ho he passat superbé, la veritat. M'he passat superbé.
Convidada amb bola, Anna Gallardo, moltes gràcies.
Ai, moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada forta.
Que vagi bé.
Una ferrada.
Gràcies.
Adéu.
Hem arribat en el xiu-xiu número 301. Jordi Suárez, tornem demà puntuals aquí a Ivetra Ràdio.
Tornem demà i cada dia de la setmana ja, això.
Que bé, quina il·lusió.
De dissabte i diumenge, no.
No,
dissabte
i diumenge, no. Xavi, tu tornaràs demà.
No sé, ja veurem, suposo.
Amb en Miqui Fiola, el control tècnic, i a vosaltres, moltes, moltes gràcies per ser-hi. Fins demà.
Això voldria saber jo, com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa, doncs... pues... amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, d'on me ven, d'on me surten?
Totes les vegades que m'he transformat, ara bona nina, ara mal de cap. I cada vegada que he de començar, m'he vist tota sola, però m'és igual. Totes les vegades que m'he transformat, ara papallona, escarabat. M'has vist intentant-ho i no m'ha fet cas. I en aconseguir-ho he vengut a cas.